InfoVespre, amb Marc Mir.
A l'informatiu vespre d'avui parlem de Josep Torres, responsable de seguretat de l'Ajuntament de Calella, que ens ha explicat que els responsables sindicals de la policia local reclamen que es pagui el preu de l'hora extra que fan els agents per sobre del que s'estableix al conveni laboral. L'ha anunciat també a l'entrevista del programa a la ciutat que en breu es presentarà públicament el pla de govern entre Junts per Calella i el PSC i també diu que des de Calella en Comú li van plantejar entrar en un acord d'esquerres i fins i tot l'opció de deixar-ne fora a la CUP. Un dia abans de que se celebri el ple de constitució del Consell Comarcal del Maresme, Esquerra i Junts per Catalunya han anunciat que han arribat a un acord per gestionar i liderar l'organisme supramunicipal durant el proper mandat 2019-2023. Els homes i dones de ferro ja es poden inscriure a l'Ironman 70.3 de Barcelona, que es disputarà el 17 de maig del 2020. I en el temps, per demà ens espera un cel serè amb temperatures similars a les d'avui. Fa pràcticament un mes que Josep Torres va assumir la responsabilitat de l'àrea de seguretat i amb ella la gestió política de la policia local, de la qual fins llavors se n'havia ocupat Albert Torrent. El canvi de mans de la cartera es va produir setmanes després que el sindicat UGT denunciés públicament que hi havia malestar dins el cos i que en responsabilitzés el regidor, l'alcaldessa i els comandaments policials. Torres ha dit avui al programa La Ciutat que desconeix si realment hi ha mal ambient a la plantilla i que l'únic que ha detectat és que els representants sindicats fan una reivindicació laboral i salarial que han avançat difícil es podrà atendre.
Aquest moment està sobre la taula un problema d'hores extres, del pagament de les hores extres, de com s'han de pagar, quin preu s'han de pagar. Això és el que hi ha en aquest moment, jo no sé de res més. O sigui, ni jo com a regidor del cos ni l'alcaldessa pot decidir pagar l'hora extra a un preu que no està en el conveni. I aquí tenim un problema, que és un problema legal. Llavors, jo crec que hi ha com un malentès que se suposa que l'hem de pagar més cara, però a nosaltres legalment es fa impossible. Per nosaltres el que no farem serà una il·legalitat.
Torres ha justificat que s'assignin dues retribucions diferents als regidors que tenen dedicació exclusiva i que des de l'oposició s'ha criticat en temes de bretxa salarial. El cas de Ramon Llamazares és especial, ha dit, per argumentar que el tinent d'alcaldia ha de percebre una quantitat superior a la regidora Cindy Rando. El líder dels socialistes ha relatat com van anar les negociacions amb Junts per Calella per reeditar el pacte de govern que ha assegurat no estava decidit abans de les eleccions. Ha exposat que l'entesa i la feina feta en l'anterior mandat feia fàcil l'acord que es va acabar confirmant 72 hores després i del qual avançat aviat es farà públic el pla de govern. Per tant, quin és el full de ruta que defineixen a partir dels seus respectius compromisos electorals?
No coneixem el pacte, però sí que coneixem el programa de JxCat i coneixem el programa del PSC. Per tant, la feina que estem fent, que s'ha endarrerit una mica perquè les circumstàncies actuals... una cosa que diu sempre l'alcaldessa és dir, la feina no ens deixa fer la feina. O sigui, estem enfeinats per altra cosa i hem posporgat una mica el pacte per simplement per oxigenar-nos una mica i com la feina que hem de fer, com dic abans, deia abans, és bàsicament agafar els dos programes i unir-los i amb moltes coses coincidint, no ens preocupa massa, encara que sí que aviat el tindrem.
Aviat Josep Torres ha desvetllat que la mateixa nit electoral i mentre es dirigia a la seu de Junts per Calella per felicitar la força guanyadora de les eleccions es va trobar amb els dirigents de Calella en Comú i que allà mateix li van plantejar entrar en un pacte d'esquerres.
Parlant d'un pacte d'esquerres, no? I jo li vaig passar això, jo veig molt complicat governar amb la CUP, entre altres coses, perquè aquests dos últims anys, sobretot, no ens han tractat massa bé. Bueno, però és que nosaltres, Comuns, Esquerra Republicana, tu, ja donem... Esquerra Republicana, nosaltres i Comuns, diguéssim, eh? I Esquerra tampoc ens ha tractat massa bé. Vull dir que nosaltres tenim un problema, i és que jo crec que allò que deies de les persones, són persones, no? I realment Esquerra Republicana durant els últims dos anys l'únic que ha volgut és que Montserrat Candini ens traies del govern. I fins i tot de Gesbia.
Per reforçar la seva versió, Torres ha explicat que l'assemblea del partit, que es va celebrar el dimarts 28 de maig a la nit, hi va traslladar tant l'oferta de Junts per Calella com la de Calella en Comú, a la qual només s'incluïa Esquerra Republicana.
Que poguéssim tenir una platja, un litoral, sense cotxes, seria magnífic. Somiant, jo m'apunto a aquest somni. La realitat, la dura realitat, és que Calella, com dius, doncs, té un dèficit important de places d'aparcament. en moments punta, perquè no sempre, però en moments punta, efectivament. Ara és una manera d'oxigenar la ciutat, aquest corró de cotxes que hi ha, que dic que no m'agrada, m'agradaria tenir una platja sense cotxes. De fet, si tinguéssim una plaça sense cotxes, la platja gran, doncs tindria també una bandera blava.
Ha parlat de projectes de futur com el Centre Cívic, que, segons ha confirmat, treballaran perquè es construeixi la plaça Vicenç Ferrer en uns terrenys que són de propietat privada i que també prioritzen la creació de noves places d'aparcament per atendre una demanda que es desborda a l'estiu i durant els caps de setmana, ha puntualitzat. Ha explicat que en breu s'ampliarà la zona d'aparcament lliure de la zona alta de la Riera cap Aspre amb 100 noves places i que no es plantegen suprimir les que hi ha al Passeig de Mar.
Problemes d'incivisme en tindrem. Però és que el tenim amb els alemanys, amb els holandesos, amb els anglesos, grups de nanos joves. Aquest és un problema real, que la persona o les persones, que són un bloc de pisos, que ho estan patint de debò, claríssimament. I estem intentant treballar, estem en contacte amb l'empresa, estem enviant la policia sempre que... Quan, ara diré que es pot. També hem sancionat a l'hotel pels sorolls. Estem treballant amb els tècnics...
Josep Torres ha assegurat que el pacte de govern no entra en qüestions d'identitat nacional i que, per tant, si no hi ha el llaç groc al balcó de l'Ajuntament, serà per inèrcia. El conseller Shakir Al-Homrani convoca els alcaldes dels municipis en centres per a menors estrangers. La reunió amb el titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies tindrà lloc dilluns a les 6 de la tarda. Entre els convocants hi haurà l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. La trobada té per objectiu posar en comú la complexitat de la situació i demanar col·laboració a tots agents i administracions, segons ha explicat la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, que ha reclamat que el fenomen dels menors migrants no acompanyats i la seva integració ha de ser una resposta de país. En reunió es podran treballar diverses propostes de suport a aquests municipis. Esquerra Republicana i Junts per Calella han confirmat aquest matí en roda de premsa l'acord del govern del Consell Comarcal del Maresme. Els presidents comarcals Josep Pena d'Esquerra i Carles Bosch de Junts han destacat la importància d'aquest pacte independentista al Maresme i ofereixen mà estesa a la resta de llistes que formaran part del Consell Comarcal del Maresme. Un pacte que donarà majoria absoluta a aquestes dues formacions amb 18 consellers, 12 dels republicans i 6 de Junts. El nou president del Republicà i alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, que cedirà la vicepresidència a Joaquim Arnó, regidor de Junts a Caldes d'Estrac i actualment president del Consorci de Promoció Turística del Maresme. L'any passat, 41 persones van morir a Catalunya ofegades a l'aigua, de les quals 5 eren menors. L'infermer del Cap de Calella, Julià Cruz, demana seny a l'hora de fer un ús a la platja o de les piscines i mantenir sempre una actitud molt vigilant amb els petits. Els experts diuen que només calen 20 segons una insuflació perquè l'aigua arribi als pulmons i morin com a conseqüència d'aquesta fatalitat. Un petit es pot ofegar en un espai de 5 centímetres de profunditat i hi haurà aigua suficient perquè el seu nas i boca quedin cobertes impedint que pugui respirar. Tenir una actitud molt vigilant amb els petits i fins i tot quan són dins una piscina inflable és una de les recomanacions que ha partit l'infermer del CAP.
Sempre s'ha d'estar vigilant al nen. Encara que no cobreixi gaire, si el nen està jugant o està fent altres activitats i tu estàs despistat i en aquell moment, doncs, pel que sigui, si porta un flotador, es tomba o qualsevol cosa i demana ajuda, que no demanarà perquè estarà ofegant. Llavors sempre s'està a prop.
L'ofegament és la segona causa de mort per accident en menors de 14 anys després dels accidents de trànsit. A banda del control parental, els experts aconsellen fer un ús d'espais aquàtics que estiguin vigilats perquè puguin recórrer a un professional en cas que sigui necessari. Per tant, platges i piscines que tinguin socorristes formats en tècniques de primers auxilis i de reanimació. Julià Cruz ha donat algunes indicacions sobre com s'ha d'actuar davant una situació d'ofegament.
Si no respira amb ofegats, es recomana fer primer 5 insuflacions seguides, i llavors les maniobres de compressió, que són les 30, i llavors ja seria 32, 32, i anar combinant. Si la persona respira, veus que respira i més té com una tos i tal, la posaríem en posició de seguretat, que en diem.
De costat.
És la cúbit lateral, exacte. Yeah. De costat, amb el braç a sota, perquè pugui expulsar el líquid que pugui tenir.
i alertar immediatament els socorristes de platja o de piscina i trucar al telèfon d'emergència 112. Per evitar situacions com aquesta, en el cas d'adults, es crida a tenir seny a l'hora de tirar-se a l'aigua de mar o de piscina. No fer-ho si s'està malalt o indisposat i si s'ha begut alcohol o consumit substàncies. I tenir molta prudència si es tenen malalties de base que poden complicar el bany. Un ferit per arma de foc en un tiroteig a Mataró. A primera hora de la tarda, al barri de Rocafonda de Mataró, ha esdevingut un incident amb armes de foc del qual n'ha resultat una persona ferida. El ferit està lleu i ha rebut l'impacte de la bala durant l'enfrontament, tot i que el pistoler no l'ha disparat a ell. Fonts oficials dels Mossos d'Esquadra no confirmen a hores d'ara com s'ha produït el ferit. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. No hi ha persones detingudes i tampoc s'ha pogut saber que ha motivat el tiroteig. S'ha rebut al voltant de 3:45 d'aquest dijous al carrer de Pablo Picasso. Avui és l'últim dia que tenen els alumnes per realitzar la matrícula universitària. És només en el cas de les 7 universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic, la Universitat Central de Catalunya. La resta d'universitats privades i la UOC tenen processos de preinscripció i matrícula propis. S'han obert les inscripcions per l'Ironman 70.3 que es disputarà el 17 de maig del 2020. Des de l'organització es preveu una participació que rondarà els 2.800 triatletes, segons Jordi Pérez, director de la cursa Ironman 70.3 Barcelona.
L'Ironman de l'octubre és el de més participació de tota Europa i amb el mitjà, amb el del maig, ja vam arribar a 2.800 inscripcions l'any passat i tampoc no anirem ara, ja enfoquem cap a octubre a l'Ironman, el gros, i bé, ja amb ganes, no? Estem en el gran amb 3.850 participants inscrits, és el més gran d'Europa, i amb moltes ganes, no? De ja començar a fer l'esdeveniment i que els atletes gaudeixin dels nostres circuits i de l'organització.
Per ara, Pérez explica que no es preveuen canvis en el recorregut. Diu que és interessat segur i que rep el suport dels ajuntaments dels municipis participants.
Des del 2013 més o menys estem repetint el mateix, que seria bé, la natació a Calella, la bicicleta Calella-Montseny-Calella i després el córrer entre Calella i Pineda. És un circuit ja molt, molt estable i que la veritat que els atletes estan molt contents amb el tipus de recorreguts que tenim.
Tot just comencen les inscripcions i de moment seguirem a l'espera de conèixer quins són els participants professionals que hi participaran. Jordi Pérez en recorda les figures que hi hem vist.
Crec que ja els hem tingut una miqueta tots, el Jan Frodeno, que és el millor triatleta a la distància a l'actualitat, ja l'hem tingut un cop, el Javi Gómez Noia ja l'hem tingut dos cops. Bé, la veritat és que sempre responen també els professionals perquè, bé, els tractem molt bé i els agrada molt els circuits.
Les inscripcions van des dels 265 euros als 325 i en poden arribar als 410 euros en cas de participar-hi per relleus. Carola Ortiz ha produït les composicions del seu segon disc, Spirala, on es mou entre el jazz, la cançó d'autor i les músiques del món. El presentarà aquest divendres 19 de juliol en concert al NEC 19, acompanyada per un grup de 6 instrumentistes, entre els quals Juan Pablo Alcaraz, Néstor Jiménez o Andreu Moreno i la col·laboració especial de la cantant índia Charu Harinan. Les entrades estan a la venda de forma anticipada al portal promocioartistesimusics.com al preu de 8 euros. Carola Ortiz forma part de la nova generació d'artistes catalans que es mou còmodament entre el jazz, la cançó d'autor i les músiques del món. En el seu segon disc, Espirala, composat íntegrament per ella, i plasma aquesta barreja de ritmes buscant sempre la coherència estètica. Ho ha explicat en una entrevista a La Ciutat.
És tot música original, que està inspirada en músiques del Mediterrani, hi ha també alguna cosa de música brasileña. Hi ha bastantes cançons en català, en castellà, Hi ha algun fado, també. Sí, soc bastant... Hi ha bastants colors, però al final, bueno, doncs tot té una coherència estètica, no?
Ortiz, anem a assistir-hi i a gaudir d'un espectacle que toca a flor de pell. Les entrades estan a la venda de forma anticipada i el preu de 8 euros al portal www.promocioartistesimusics.com i a taquilla de la Sala Mozart.
Net i Polit us ofereix el temps.
I ampliem la informació meteorològica amb Quim Serra.
Demà, però, el temps ja s'estabilitza completament, dominarà el sol i, tot i que començarem el dia amb unes temperatures molt semblants a les d'avui, per tant molt agradables, la màxima ja es recuperarà una mica i de cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, parlarem ja de temperatures altre cop normals pel mes de juliol. Això vol dir que tindrem valors de 30-31 graus amb tranquil·litat, sobretot cap a l'interior de la comarca. No estem parlant de cap onada de calor ni de bon tros, però sí d'unes temperatures que seran sensiblement més altes del que tindrem, per exemple, en el dia d'avui. Molta bonança també al llarg d'aquest proper cap de setmana, ambient assolellat tant dissabte com diumenge, i la propera setmana també la començarem amb estabilitat i amb sol, però ja veurem com anirà perquè tot apunta que cap a dijous, divendres d'aquesta setmana entrant, podríem tenir una bona baixada de temperatures i, en conseqüència, també un increment dels xàfecs i de les tempestes. Ja ho anirem seguint. De moment ens quedem amb aquesta situació marcada per l'estabilitat que tindrem a partir de demà, avui encara amb alguna nuvolada, sense descartar algun ruixadet que, com ja hem dit, serà poc important.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
I fins aquí l'informatiu vespre. Us deixem amb l'espai un per un i després amb el Next Vespre. Fins demà.
Recupera l'info vespre a radiocalella.cat.